Algú interès, eh? Vull dir que això és un negoci que estan ara
doncs,
mateix...
Doncs els d'Año Cero connecten l'Spirit Box que detecta presència fantasma a l'habitació 712,
això ja,
eh?
Això ja... Té anys, eh, que l'Spirit Box... S'ha actualitzat una miqueta, eh?
Ells van amb Spirit Box i són així.
¿Hay alguien aquí con nosotros? Sabemos que hay una mujer... Y también que hay un hombre que están aquí.
Sabemos que hace años que estáis aquí... Estáis custodiando esta habitación.
Spirit Box disparat, eh?
Oye, perdonadme, pero es que acabo de ver como una cosa blanca pasar entre vosotros dos. O sea, hace un segundo.
Has
visto como un halo blanco pasar por aquí en medio. Sí.
¿Nadie ahí?
¿Hola? Estáis jugando con nosotros, ¿verdad? Porque ahora sí que noto todo el pelo, todo el vello de punta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Podéis darnos vuestro nombre? No, no, están aquí, están aquí, están aquí.
Están aquí. I posen en funcionament un altre aparell que coneixeràs, Susi, que és el Melmeter.
Aquest és
el bo, no?
És un de referència, que és boníssim, eh? Aquest el...
Melmeter.
Melmeter? Saps què vull dir-te?
Però saps què fa, no? Saps què detecta?
El Melmeter i pel·lícula de la...
Va.
No, perquè...
És una broma que feu
una vosaltres. És una broma que fem entre els espiritistes.
Sí. Bueno, Melmeter és el detector de camps electromagnètics que detecta la presència...
Però saps de què estem parlant o no? Perquè veig que t'has... T'has perdut.
Melmeter, sí.
Ja va.
Sí, sí.
El Melmeter...
De metros, eh? De metros de largo, eh? Bueno. Ja paro.
Fas humor per destensar una mica la situació, no?
Sí, clar, sempre és bo, perquè això... Perquè estic mitjant l'estudi... De fet, aquí estic notant molta història, eh?
Aquí, hombre,
s'estan congregando aquí, gente, eh?
Aquí?
Hombre, però això sempre que vinc tu dic, Toni, aquí, mare meva, aquí no estem sols, eh?
Però aquí, si hi hagués una presència, se'ns posarien els pèls de punta, com deia aquella senyora.
Mira, ho dic jo, des de fa estona.
Disculpa, ja...
Ui, se li estan posant els pèls de punta, eh?
És un Melmeter. Que lleva una bolsa.
Però què és això?
Això ho portes al teu bolso?
Això sempre porto al bolso, sí. Espera, que se m'ha disparat, tu.
Però què detecta?
És que va el mando de la tele amb el... Se hace conexión con el mando, que llevo a...
Però aquest és el Melmeter.
És el Melmeter.
Melmeter.
No, que jo Melmeter quan m'apetece.
Va, senyora, escoltem el Melmeter fent de tot perquè detecta fantasmes.
Quan s'emporta?
No, perquè tinc... A veure, tinc una que és Melmeter i l'altra és el Sucioner.
Va, senyora.
Spotify.
És que se l'han encès tots de cop.
Va, escolti el Melmeter original.
Potser sí que hi ha un fantasma.
Mira, aquest és l'original, eh? Això és l'habitació, eh?
Este ruido que hace rarísimo. Este ruido, claro, hace rarísimo. Ninguna de las casas que estaba
haciendo. Això és presència fantasma a tope.
Ahora sí.
Semblava una sessió de Chimo Bayo.
Bueno. És que també vaig ser coneixent amb l'Spotify, Spotify com Spotify. Jo em poso música, llavors va tot
sí,
sincronitzat per Bluetooth, i clar, algú ha connectat a l'Spotify.
Bueno, parador de Cardona.
El que ha quedat parat és l'arsenal que porten al bolso. Quatre vibradors.
Porta una quantitat.
Quatre Melmeter.
Aquest és d'un difunto, eh? Aquest és un difunto que me l'han donat per a veure si podia contactar perquè no
el
comença a
deixar el bolso.
Sí, clar,
però un vibrador pot connectar amb una persona difunta?
Sí, clar, tu vas a un objeto más preciado i, clar, hi ha gent que va portar...
Sí, no. La gent que el crema fins i tot amb l'aparat o dins.
Bueno, dic, habitació 712, el parador de Cardona, si voleu passar experiències fortes, allà heu d'anar. Per què no hi va, senyor Buigues, una nit?
Va, que són les... Són les 5 i 4
la
minuts, obrir línies amb els serveis informatius. Deixeu-me saludar el Xavi Rocamora. Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
Algun detall més sobre, podríem dir, que la desaparició com el mago pop de Jordi Cruyff, del que és la responsabilitat de director esportiu del Barça?
Sí, ara l'explicarem amb la Marta més detalls. En qualsevol cas, recordar que no renovarà com a director esportiu del Barça. Aquest matí ho ha comunicat el president Joan Laporta i el proper 30 de juny es desvincularà del club. L'anunci de l'adeu de Jordi Cruyff arriba només dues setmanes després de confirmar-se la marxa del director de futbol Mateu Alemany. El que dèiem, en té més detalls la Marta Ramon.
No ha agafat ningú per sorpresa. Feia setmanes que estava reflexionant sobre el seu futur i que tenia coll avall que no volia continuar com a director esportiu del Barça, i Jordi Cruyff, un cop guanyada i celebrada la Lliga, li ha comunicat la seva decisió al president Laporta aquest matí. La raó fonamental és que té ganes de tornar a les banquetes i emprendre una nova etapa com a entrenador. Cruyff és una peça molt important per Xavi, fins al punt que hauria marxat abans si no fos per la insistència de l'entrenador per retenir-lo. Xavi ha intentat convèncer-lo per allargar el seu contracte més enllà del 30 de juny, però aquest cop ha arribat al punt final. La sortida de Cruyff se suma a la del director de futbol Mateu Alemany i el club treballa amb un nou organigrama a la direcció esportiva en què, tal com vam avançar a RAC1, hi entrarà el representant de Rafinha i responsable del club al mercat brasiler, Deco.
Per tant, Jordi Cruyff deixarà el Barça després d'un any i mig a l'àrea esportiva, primer exercint de secretari tècnic i des del setembre passat com a director esportiu.
Pedro Sánchez retreu al PP que pretengui fer reviure ETA per guanyar vots. Així li ha dit al Senat Alberto Núñez Feijóo quan aquest l'ha acusat de ser més amic de Bildu que dels populars. Això pels pactes del govern espanyol amb l'esquerra Berzale i la polèmica per les llistes amb condemnats d'ETA qui Bildu ha decidit apartar.
Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Ese es usted. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas.
Es que la democracia española derrotó a ETA hace 12 años. ETA dejó de actuar, dejó de existir, salvo para el Partido Popular y para Vox.
Sánchez també ha destacat que Aznar va defensar el diàleg amb ETA i que alguns càrrecs actuals del PP han admès que el futur passa per acords amb Bildu. Feijóo li ha exigit a Sánchez que trenqui pactes amb els Abertzales i el president espanyol no ho ha contestat. A tot això, Xavier Trias fitxa l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla. El doctor ha participat aquest migdia en un acte de campanya del candidat de Junts. Trilla assegura que Barcelona necessita lideratge per potenciar el sector biomèdic. Adrià Santasusagna.
En un acte al costat de l'Hotel Vela i davant del mar, Xavier Trias ha volgut centrat la seva campanya en parlar de la internacionalització de Barcelona. Diu que s'ha de potenciar la marca, el turisme, però també sectors importants com la intel·ligència artificial o la biomedicina. Aquí és on hi entra Antoni Trilla, l'epidemiòleg del Clínic, que ha pres la paraula en aquest acte per donar suport a la candidatura de Trias.
Cal voluntat, cal lideratge i cal treball en equip. Gràcies, doctor Xavier Trias, estimat i admirat col·lega, per aquesta oportunitat. Amb les vostres mans i en la de tots els ciutadans d'aquesta magnífica ciutat està el fer-ho possible.
A Trias també l'han acompanyat els exconsellers del Gine i Giró, que han reclamat un canvi de rumb perquè la ciutat no perdi pistonada.
Mentrestant, la CUP retreu a Junts, Esquerra i el PSC que no arribin acords per millorar el transport públic, però sí per ampliar l'aeroport o promocionar els Jocs Olímpics d'hivern. Els cupaires ho han denunciat aquest migdia davant de Fira de Barcelona. Maria Costa.
El diputat de la CUP, Carles Riera, assegura que Junts, Esquerra i PSC encaixen les mans en qüestions que no són prioritàries i el responsabilitza del desgavell de Renfe.
Junts, Esquerra i el PSC es posen ràpidament d'acord a l'hora de pactar, si cal, l'ampliació de l'aeroport, d'uns Jocs Olímpics d'hivern en ple canvi climàtic i en plena sequera, en allò que ni volen ni saben posar-se d'acord, és en allò que és prioritari per la gent. Per la seva ineptitud tenen el transport públic col·lapsat i la Renfe destruïda.
La CUP també demana a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat que es facin enrere amb la Copa Amèrica de Vela.
Mig centenar d'alumnes de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna s'han concentrat davant de l'entrada de l'edifici aquest migdia per donar suport a les víctimes del professor acusat d'assetjament sexual. Se'l va apartar dimarts passat i avui ha rebut una quarta denúncia. Els alumnes han demanat transparència i seguretat. El degà, Josep Lluís Micó, els ha demanat que confinen la institució perquè està actuant de la manera més rigorosa possible. La facultat ha anunciat que crearà un punt lila físic i un de digital per informar i sensibilitzar sobre les agressions. I a Manresa, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia per condemnar l'assassinat masclista d'una dona de 31 anys embarassada a mans de la seva parella. L'acusat està detingut i demà passarà a mans de la justícia. La dona va morir fa 10 dies i al principi es va descartar que fos un assassinat perquè no hi havia indicis de violència. Tot i això, després l'autòpsia va demostrar el contrari i ahir els Mossos van detenir la seva parella. L'Ajuntament de Manresa ha decretat 3 dies de dol.
I pel que fa a la resta dels esports, en marxa la desena etapa del Giro entre Scandiano i Viareggio, ara mateix amb 3 escapats que tenen un avantatge de 40 segons respecte al gran grup. Aquests 3 escapats són Magnus Kornilsen, Derek Gee i Alessandro De Marchi, que roden a poc més de 3 quilòmetres de meta. A la general, el britànic Geraint Thomas n'és el líder després de la retirada per Covid del belga Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa s'està jugant a aquesta hora la classificació pels quarts de final del Masters 1000 de Roma contra la txeca Mukova. De moment, amb avantatge per Badosa, que ha guanyat el primer set. En el quadre masculí, Novak Djokovic ja s'ha classificat per quarts després de guanyar el britànic Cameron Norrie en dos sets. En futbol, Pep Guardiola ha confirmat aquest migdia que el central Aké serà l'única baixa per rebre demà el Madrid a la tornada de les semifinals de la Champions, mentre que els blancs s'entrenaran d'aquí una estona a partir de les 6, ja amb tota la plantilla disponible per Carlo Ancelotti. Abans, avui mateix, ja sabrem el primer finalista. Sortirà del duel entre l'Inter de Milà i el Milan, que començarà a les 9 i amb avantatge per l'Inter del 0-2 de l'anada. El podreu seguir aquest partit a RAC1 des d'un quart d'abans, per tant des de 3 quarts de 9. Tot plegat el dia que el Barça Futbol Sala ha anunciat la retirada a final de temporada de Carlos Ortiz. El tanca madrileny de 39 anys penjarà les botes després de sumar 7 títols en dues temporades a Blaugrana.
I pel que fa al temps, els ruixats que tenim a la costa i al prelitoral central en qüestió d'una o dues hores hauran desaparegut. La tramuntana intensa s'ha de mantenir a l'Empordà. Demà continuarà bufant i al matí també hi haurà mestral moderat en molts sectors del sud. Al vespre apareixeran alguns xàfecs a la Catalunya central i pel que fa a les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
A 5 de la tarda, 10 minuts abans de saludar Xavier Sala i Martín, hem de posar el focus a Andorra.
Sí, senyor.
Què hi passa a Andorra?
Doncs mira, del 2 al 11 de juny us espera el Clàssican a Andorra, el festival que reuneix la millor música clàssica, dansa i arts escèniques amb artistes com Ariadna Gil, Anita Rasbelisvili, Xavier de Mestre, Valentín Dituc, la Vertigo Dance Company, Ulysses Quartet i Benny Benach III, Joan Bourgeois o la música de John Williams, que és la que estem escoltant de fons. Entrades disponibles amb actuacions gratuïtes, una experiència cultural inoblidable. Més informació a Clàssican, acabat amb D, clàssican.com.
En 4 minuts, com dèiem, saludem Xavier Sala i Martín.
RAC 1. De nou, oportunitats i salaris dignes. De nou, seguretat i neteja. De nou, habitatge assequible. De nou, ajuts per joves, famílies i gent gran. De nou, orgull. Hola de nou, Barcelona. El 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista. Vota PSC.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho. Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Si a casa teva has de renovar llençols, tovalloles, fundes nòrdiques, ara és el moment. Perquè a la Mallorquina posem en marxa el Mid-Season Sale. Fins al 40% de descompte en articles seleccionats.
Ja ho saps, ara és el moment. Per qualitat i disseny, la roba de la llar sempre a la Mallorquina.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra botiga Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Tant si prefereixes els bàsics com si t'agraden més els colors potents, Kiabi et dona sempre més per a la teva família. Descobreix ara mateix la nostra col·lecció de samarretes amb petits preus, com la samarreta infantil per 3 euros, estampades, llises, de ratlles, samarretes de tots els estils a les botigues Kiabi i a Kiabi.es.
Kiabi, la moda petit prix.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més. Ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila Vila. Concessionari oficial Ford a Granollers.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RA, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri, ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Quart de 6 de la tarda, ens disposem a saludar a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Suposo que encara en ruta, en marxa, presentant de la Sabana a Mart l'economia de la intel·ligència natural, perquè reiteradament, habitualment, el veig amb diferents presentacions punts del territori. Per tant, continua la ruta.
Sí, exactament. Alguna tot arreu i...
Alguna data propera a algun lloc que vulgui subratllar?
Pues ara mateix no hi caic.
Bueno, doncs ja li buscarem nosaltres, sí, i farem
no, no tinc el calendari en ment.
Molt bé, però, doncs ara li buscarem. Perquè
però seguirem per aquí.
Els oients ens ho pregunten i per això em faig esment, per després subratllar-ho. Bé, avui amb el professor Xavier Sala i Martín ens volia parlar d'un dels economistes més influents de les darreres dècades que ens ha deixat. És en Robert Lucas, concretament Robert Emerson Lucas, un dels economistes de les últimes dècades que ha mort concretament aquest dilluns als 85 anys. Lucas va guanyar el Premi Nobel d'Economia l'any 95 per la tesi de les expectatives racionals. I la primera pregunta que li trasllado és per què aquest economista, Robert Lucas, ha estat un dels economistes més importants, des del seu punt de vista i des de molts economistes també, dels darrers 50 anys. Què ha aportat aquest economista?
A veure, jo no crec que sigui un dels més influents, sinó que crec que és el més influent de llarg de tots els economistes dels darrers 50 anys.
El més?
El més. A veure, jo crec que els economistes influents vol dir que influeixen, no? Que són els economistes influents són els que posen la primera pedra en algun dels camps de l'economia i després la resta, els seguidors, són els que construeixen la catedral, no? Però la primera pedra, el que diu, escolta, hem d'anar per aquí, aquests són els economistes importants, són els economistes líders. I el més important, diguem, el més espectacular del Robert Lucas és que ell ho va fer diverses vegades. És a dir, va posar diverses vegades la primera pedra sobre esglésies que després es van identificar, es van edificar i que van influir a milers d'economistes arreu del món. Influir vol dir que després aquests economistes es van dedicar a fer la recerca, diguem, a millorar la recerca que ell havia començat, no? I diguem, fer-ho una vegada al llarg de la vida és molt difícil, és impossible, gairebé cap economista de la història ho fa, són molt pocs els escollits. Doncs aquest senyor ho ha fet 3 o 4 vegades al llarg de la seva carrera, i per tant jo crec que, diguem, és un dels grans economistes de la història i certament el més influent dels darrers 50 anys.
Vostè, la qüestió per la qual va ser premiat va ser relacionada amb una cosa que es diu expectatives racionals. Què són les expectatives racionals?
A veure, l'economia ara ja tots ens adonem, ara ja tothom sap que el que la gent espera que passi és molt important. El que la gent espera que passi és el que anomenem les expectatives. Això és important perquè si la gent, si una gran quantitat de gent, per exemple, espera, creu que hi haurà una crisi, diuen, escolta, per si les mosques, jo no compro. I clar, si molta gent, només perquè té l'expectativa de que hi hagi una crisi, doncs deixa de consumir, doncs això mateix causa una crisi, no? Si la gent deixa de comprar, les empreses no venen, les empreses han de començar a acomiadar gent i això causa una crisi. Les expectatives són molt importants per l'economia. Si les empreses pensen que hi haurà una crisi, deixen d'invertir, deixen de comprar maquinària, les empreses que fan maquinària s'ensorren i això causa una crisi. Això de que les expectatives són importants ho sabem tots, i de fet jo us recordaria episodis còmics que vam veure durant la crisi. No sé si recordeu al principi de la crisi del 2008, que tothom veia que hi havia una crisi, que jo en aquest programa mateix, aquí parlant amb el senyor Marcelí, parlàvem de la tormenta perfecta i parlàvem del Titanic que s'estava ensorrant, i en canvi els ministres anaven dient, anaven tocant el violí com si estiguessin a la coberta del Titanic. I no és que els ministres fossin idiotes, el que passa és que ells intentaven manipular les expectatives. Els ministres diuen, no passa res, tranquils, perquè si els ministres diuen que ve una crisi, llavors la gent deixa de comprar, deixa d'invertir, deixa de fer tot, i això encara agreuja més la crisi. I també un altre episodi famós, recordeu, els brotes verdes de la Irene Salgado.
I tant,
l'any 2010, enmig de la crisi. La crisi, recordeu, va començar en 2008, va seguir el 9, el 10, el 11, el 12 i fins al 13 no es va sortir de la crisi. Doncs l'any 2010 l'Helena Salgado ja anava dient que hi havia brotes verdes, i això no ho feia perquè fos idiota la pobra ministra, sinó que ho feia per manipular les expectatives. Pensava que sí, deia a la gent que ja estàvem sortint de la crisi, doncs la gent començaria a comprar, les empreses començarien a invertir i l'economia sortiria de la crisi. Pensava que manipulant les expectatives podien fer que l'economia sortís de la crisi. Òbviament, van fracassar, ni els ministres del Titanic, ni els brotes verdes, ni res d'això va canviar les expectatives. Per què? Doncs perquè, com va explicar Robert Lucas, la gent no és idiota. Expectatives racionals vol dir que la gent llegeix el diari, la gent s'informa, la gent veu les coses, i per més que el ministre li digui sortiu tots a comprar que no passa res, la gent no s'ho menja. La gent forma les seves expectatives de manera racional. És a dir, que la gent, de la mateixa manera que quan compra pa en lloc de comprar mantega, o quan compra mantega en lloc de comprar pa, ho fa pensant, no?, què és el millor per mi, ho fan de manera racional. El que va postular Lucas és que les expectatives, que fins aquell moment era una cosa que els economistes passaven per alt i deien, bueno, la gent més o menys, si veuen que l'any passat l'economia va créixer un 2%, doncs ells esperaran que aquest any torni a passar exactament el mateix. Doncs Lucas va dir, no, això no es fa així, les expectatives són una cosa seriosa, s'han de tractar bé, s'ha d'entendre bé, i la gent forma expectatives doncs de la mateixa manera que pren qualsevol tipus de decisions, de manera intel·ligent i de manera racional. I ni la ministra Salgado ni els ministres del Titanic els poden manipular. Aquesta és bàsicament
Expectatives racionals.
Exactament.
Robert Lucas va ser també un dels pares de la teoria del creixement endogen. Això ja no sé si és més complicat d'entendre, professor.
No, de fet el creixement endogen és el meu camp d'especialitat, diguem. Jo, diguem, sóc un d'aquests que va seguir, el Lucas posa la primera pedra de l'església del creixement, és un altre camp de la investigació econòmica molt diferent del que mencionàvem abans, i per això dic que és aquest senyor que va començar diversos camps de creixement, i va haver-hi milers i milers de seguidors, entre els quals sóc jo, que s'anomena el camp del creixement endogen. Doncs bé, abans de Lucas, el que els economistes creien, bàsicament, o els que els economistes discutien, és que el creixement econòmic venia creixement econòmic vol dir quan l'economia, diguem, creix, l'economia creix el 2% o el 3%, quan els països pobres esdevenen rics a poc a poc a base d'anar creixent, doncs això ho fan bàsicament, deien abans de Lucas, gràcies a la inversió en capital físic. Capital físic vol dir coses físiques, infraestructures, carreteres, fàbriques, pantans, electrificació, edificis d'oficines, etc, etc. Aquesta era la visió més àmpliament acceptada, fins al punt que la institució mundial que la humanitat va crear després de la Guerra Mundial per ajudar els països pobres a esdevenir rics, aquesta institució s'anomena el Banc Mundial, el que feia el Banc Mundial era ajudar els països pobres a base de construir aquest tipus de coses. De fet, a Espanya va haver-hi, van crear una sèrie d'autopistes, entre els quals hi ha l'AP7, que les va finançar el Banc Mundial perquè pensaven que era la manera d'ajudar els països pobres a esdevenir rics. Fem carreteres, fem autopistes, fem fàbriques, fem infraestructures, fem pantans, fem coses físiques, no? Doncs bé, enmig de tot això, va aparèixer Lucas i va dir, cuidado, que d'aquesta manera, fent coses físiques, l'economia no pot créixer molt de temps, perquè si tu et dediques a fer autopistes, doncs potser la primera autopista que fas és, jo què sé, Barcelona-Sabadell, i aleshores això permet a les fàbriques de Sabadell portar els productes a Barcelona per exportar-los a la resta del món des del port, però clar, després has de fer una altra autopista que ja no connecta dos centres econòmics importants i per tant ja no genera tant de creixement, i la tercera autopista menys, i la quarta menys, i quan portes 14 autopistes, ja la 14a ja no connecta
ja
dos
no
centres
creixes
neuràlgics, i per tant ja no creixes tant. Això és una cosa que s'anomena rendiments decreixents, i per tant si tu vas invertint en infraestructures, hi ha un moment que ja no creixes més. Però en canvi veiem països com per exemple Europa, molts països europeus, els Estats Units, que porten 200 anys creixent, no? I com pot ser, i quin és el motor d'aquest creixement si no són les infraestructures i no són les coses físiques? Doncs bé, Lucas, per una banda va dir, és el capital humà. Un dels estudiants més importants de Lucas, un que es diu Paul Romer, va seguir aquesta línia i va dir no només el capital humà, sinó que són les idees. I això és una de les coses de les que parlo en el llibre de la Sabana Mart. Recordeu que la clau del creixement econòmic és aquesta capacitat de tenir idees, idees tecnològiques, idees científiques o idees socials per organitzar millor la societat. Doncs el creixement endogen són el grup de gent que diuen que la clau són aquests altres tipus de coses, l'educació, capital humà, i les idees, que són també fruit de l'educació i del capital humà, perquè les idees surten dels cervells humans, i que per tant, per més autopistes que vagis a fer a l'Àfrica, si tu ara vols que Àfrica deixi de ser pobra i comencin a créixer, la solució no és anar a fer autopistes, no és anar a fer pantans o plantes d'electrificació, la solució és, doncs, per una banda, augmentar o millorar els nivells educatius. Molts nens africans, molts nens i sobretot nenes africanes no van a l'escola a partir de certa edat. Si van a l'escola, doncs reben una educació horrible perquè els mestres no en saben, perquè els mestres no es presenten a classe, perquè no tenen llibres, perquè no tenen ordinadors, etcètera, etcètera. I per altra banda, per una banda capital humà, educació, i per altra banda has de crear un entorn en la qual la gent innovadora, la gent que té capacitat per implementar idees, doncs ho pugui fer, que no sigui que només en aquest país, a Ghana o a República Dominicana o a Mongòlia, diguem, en aquest país no només guanyin calés els que són amics del govern, sinó que pugui guanyar calés qualsevol persona que té una bona idea a través de l'emprenedoria, a través d'implementar aquesta idea i vendre el seu producte. És així com creixerà el país, gràcies a aquests emprenedors que són capaços d'implementar les idees. Doncs bàsicament aquesta és la teoria del creixement endogen, que com he dit abans, diguem, la primera pedra, no tota l'església no la va fer Lucas, després han vingut milers i milers d'investigadors que s'han dedicat a investigar diferents aspectes, però la primera pedra la va posar el Bob Lucas l'any 88.
Hi ha un fet curiós, és que, per exemple, hi ha països pobres que tenen fama de tenir una educació de prestigi, com és el cas de Cuba, En canvi, n'hi ha que també tenen una educació molt, molt rígida, també en països en dictadura, com és la Xina. No sé que crea, o almenys és una potència mundial i que genera grans coses, no? No sé on trobaríem aquí la diferència d'aquests dos països.
A veure, això de que Cuba té un gran sistema educatiu també és una mica de propaganda, eh?
Yeah. Bueno, sap que sempre s'ha dit, eh? Gran sí. sanitat, grans metges, grans...
I la fama que tenen.
Exacte.
Sí. Tenen fama, però, diguem, si tu ensenyes coses que després no serveixen per guanyar-te la vida, doncs no serveix de res l'educació, eh? Per tant, jo primera qüestionaria si és veritat que a Cuba el sistema educatiu és tan bo, però en qualsevol cas ja acabo d'explicar que l'educació no és l'únic factor important. Per exemple, jo recordo la primera vegada que vaig anar a Polònia, que va ser l'any 79, que és l'any, a banda de l'any de Basilea, és l'any de solidaritat, no?, més o menys, que començava, diguem, l'economia, diguem, a sortir del socialisme, i per tant podíem entrar els estrangers a mirar què estava passant. Jo recordo que el guia turístic que vaig tenir era un enginyer nuclear, i de què collons fot un enginyer nuclear fent de guia turístic? Doncs resulta que en aquella economia es guanyaven molts més calés fent de guies turístic que no pas treballant d'enginyers, i per tant els enginyers amb tots els seus estudis i tota la seva educació no els servia per res, perquè al final del dia els calés els guanyaven fent de turistes. Per tant, no és només la quantitat d'educació que tu has de donar als estudiants, sinó la capacitat de que aquesta educació sigui productiva, sigui útil. Si tu els hi ensenyes coses que després no serveixen de res, òbviament l'educació no serveix per res. I per tant, s'ha de, recordeu, abans he parlat de l'entorn, s'ha de crear un entorn econòmic en el qual la gent pugui treure rèdit de la seva inversió en educació, jo estudio molt per ser enginyer, però clar, després ha d'haver-hi un sistema econòmic que permeti que jo pugui recuperar la inversió, és a dir, que pugui guanyar salaris més o menys decents fent el que he estudiat. I molt sovint una de les coses que fracassen és aquesta. Jo diria que ara mateix és un dels grans problemes que té l'economia espanyola, per no anar més lluny, que els xavalets, el problema del fracàs escolar no és que els nens deixen d'estudiar, que és un problema. El problema del fracàs escolar són els nens que no deixen d'estudiar, que acaben tots els seus estudis i que quan acaben doncs s'enfronten a taxes d'atur del 50%, i els que tenen sort i troben feina troben salaris ridículament petits, ja siguin metges treballant 14 hores al dia a canvi de 1.000 euros al mes, o ja siguin enginyers, o ja sigui diguem el que sigui, diguem, això és un fracàs monumental perquè no s'ha creat l'entorn on la gent pugui recuperar la inversió en el capital humà, i això també és un dels factors, un dels temes que investiguen o que tracten aquesta gent de l'economia del creixement endogen.
Ara que li feia que esmentava a Xina, hi ha un estudi de Bloomberg Economics, que no sé quina credibilitat li dona vostè, basada en les dades del Fons Monetari Internacional, que diu que durant els pròxims 5 anys l'economia xinesa creixerà el doble que la dels Estats Units. En aquesta mateixa línia, el Fòrum Econòmic Mundial i la consultoria PricewaterhouseCoopers també pronostiquen que el gegant asiàtic passarà per davant dels Estats Units en algun moment de la propera dècada, a partir del 2030. Vostè sempre ens diu que no té cap bola de vidre, que no és futuròleg, per saber què passarà al futur, però el que ens comentava és que no veu tan clar aquests pronòstics, aquests vaticinis tant de Bloomberg Economics, basant-se en el Fons Monetari Internacional, com la de PricewaterhouseCoopers. Per què?
A veure, tu mateix, la resposta està a la pregunta, no? Fixa't que el que has dit són pronòstics,
sí,
eh? Tot
sí,
això,
sí.
Diguem, surten a les notícies com si ja fos veritat. Estan parlant de que l'economia xinesa creixerà tant que a partir de l'any 2030 o 2035 o la propera dècada o tal, doncs, doncs seran, passaran per sobre el seu PIB total, eh? Tot el que produiran valdrà més que tot el que produeixen els Estats Units. Tot això no són notícies, eh? Són projeccions.
Ah, exacte.
No és el que ha passat, és el que diuen aquests senyors que passarà. I aquests senyors tenen un currículum de prediccions fallides espectacular. Més d'una vegada he explicat aquí que de les 200 crisis econòmiques que hi ha hagut, 200 crisis econòmiques, és a dir, moments en els quals l'economia, una economia que anava cap endavant, de sobte va cap enrere, és a dir, deixa de créixer durant dos trimestres seguits. Això ha passat 200 vegades des de l'any 90, des de l'any 1990 fins ara, 200 vegades a tot el món. Doncs aquestes 200 episodis, el Fons Monetari Internacional, aquest que dius que utilitza, que toma les dades, per doncs aquestes 200 episodis, el Fons Monetari n'ha predit exactament zero. O sigui, no n'hem sabut ni una. Per tant, compte en fer prediccions, i això són prediccions als propers 6 mesos, que no l'ensapega. Imagina't ara fer prediccions a 5 anys, a 10 anys, diguem, això és una tonteria, no? Segona cosa, jo m'agradaria que tothom ens fixéssim què vol dir que la renda total, és a dir, que el producte interior brut total de la Xina sigui igual que el producte interior brut dels Estats Units. Producte interior brut, per entendre'ns, és la quantitat de diners que ingressen els ciutadans un cop venen tot el que produeixen. Tot el que es genera a la Xina serà igual que tot el que es genera als Estats Units. A veure, la població de la Xina són 1.400 milions de persones.
Sí.
La població dels Estats Units és 334. És a dir, que hi ha 4 xinos per cada americà. Quatre vegades més. El fet de que la renda de tots els xinos sigui igual a la renda de tots els americans, la renda vol dir els salaris, la suma de tots els salaris, tots els beneficis, els interessos, tot el que guanyen tots els xinos sigui igual a tot el que guanyen tots els americans, vol dir que el xino és una quarta, diguem, és quatre vegades més pobre, o que l'americà és quatre vegades més ric, perquè si n'hi ha quatre vegades més xinos que americans i tots, entre tots, guanyen el mateix, vol dir que cada xino guanya una quarta part. Estem d'acord?
Sí, 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 sí.
Cada xino guanya una quarta part. Per tant, que l'economia xinesa sigui igual de gran que els Estats Units vol dir que la renda per càpita és una quarta part, és a dir, que els xinos segueixen sent molt pobres comparat amb els Estats Units. Molt pobres, una quarta part. És a dir, que encara li queden... Perquè el xino típic guanyi els mateixos calés que l'americà típic, els hi falten molts i molts i molts i molts anys. Per tant, compte amb equiparar les comparar dues economies que són, diguem, de mides tan diferents, perquè un té quatre vegades més població que l'altre. I l'altra cosa que volia dir és que totes aquestes projeccions, fixeu-vos en el que has dit, heu dit, en el passat, en els últims 4 o 5 anys,
sí,
la Xina ha crescut 3 vegades més o no sé quant més que els Estats Units, bla, 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 i això ho projecten com que ha passat en el passat, doncs això seguirà passant en el futur. Compte, perquè l'economia xinesa té problemes greus que indiquen que algunes de les coses que han fet fins ara les hauran de deixar de fer. Una d'elles les hem explicat abans, els rendiments decreixents. És a dir, ara ja han omplert el país de vies de tren, d'autopistes i tal i qual, seguir fent el mateix no els hi donarà el mateix rendiment que fins ara. Quan no hi havia una autopista i de sobte poses una autopista entre Xangai i Beijing, que és com fer-ho entre Barcelona i Sabadell, aleshores tu pots començar a tenir una producció molt elevada perquè uneixes dos centres productius molt, molt, molt grans, oi que sí? Ara bé, fas la segona autopista, la tercera autopista, ara ja estan fent autopistes a l'Himàlaia. Clar, les autopistes de l'Himàlaia no donaran el mateix rendiment que tenen. Per tant, el que ha passat fins ara no necessàriament pot seguir passant. Segona, no sé si recordeu, als anys 70 van seguir una política que era una mica cruel, que era la política de fill únic. És a dir, que es prohibia a les famílies tenir un segon fill. És a dir, que totes les famílies que volen tenir fills només en poden tenir un. I això dic que va ser cruel perquè ha donat llocs a infanticidis femenins, és a dir, si tu mires la piràmide de població xinesa i compares els nens i les nenes, veus que falten més o menys 200 milions de nenes. 200 milions de nenes. I on han anat a parar aquestes nenes? Normalment el que ha passat és o que les van avortar abans de néixer o que les van assassinar de petites, és a dir, es va crear un problema humanitari greu, però que en qualsevol cas tota aquesta piràmide poblacional ara el que passarà és que la població xinesa està enormement envellida perquè no hi ha nens. Hi ha molts avis i pocs nens. Molts avis i pocs nens. Tots aquests avis s'hauran de mantenir. I gent jove capaç de treballar, diguem, n'hi ha poqueta. I per tant, aquí es trobaran un problema que s'han trobat altres països. Japó ja fa 20 anys que estan amb aquests problemes, els europeus ja estem entrant també en aquest problema, perquè recordeu que nosaltres el govern no ens va prohibir, però sí que va haver-hi un baby boom que va seguir ben seguit d'una caiguda de la població brutal. Jo sóc de la generació del baby boom, però la generació que ve després meu hem tingut 1,2 fills a Catalunya. I a la resta d'Europa, i per tant aquí ens passarà una mica el mateix, i tercer problema que tenen, han viscut en gran mesura d'una bombolla immobiliària similar a l'espanyola abans de la crisi. Els bancs estan plens de forats importants, la bombolla immobiliària s'ha acabat i està per veure com els xinesos arreglaran aquest problema. Quarta, hi ha un problema geopolític important. Fins ara tothom confiava doncs, que la cadena mundial de producció, amb aquests vaixells que van d'un lloc a l'altre, plens de containers i tal i qual, funcionava perfectament, però arran de les baralles que està havent entre la Xina, Rússia, Estats Units, etc, etc, el món s'està desglobalitzant. Ja no confiem tant que la cadena de producció aquesta seguirà funcionant. Moltes empreses estan deixant de produir a la Xina i portant els seus centres de producció fora de la Xina, a Vietnam i altres llocs d'Àsia, però també a Centroamèrica, a la frontera Estats Units-Mèxic, i per tant, diguem, està per veure quan s'acabi tot això en quina situació queda la Xina i si pot seguir creixent, diguem, sense ser el centre mundial, industrial mundial, com ha sigut fins ara. I per tant compta en predir que seguirà creixent, perquè és possible que la globalització que tant ha beneficiat de la Xina s'estigui acabant. I per últim, la política autodestructiva del govern xinès amb les empreses tecnològiques. Recordeu que fa uns anys està perseguint, des de fa uns anys, el Xi Jinping està perseguint les grans empreses tecnològiques de la Xina. L'exemple més clar és Alibaba. Alibaba, per entendre's, és l'Amazon xinès, i el Jeff Bezos xinès és un senyor que es diu Jack Ma, que era professor d'anglès, que va crear un imperi similar al d'Amazon a la Xina, que era una estrella de rock que tot el món, no només tota la Xina, coneixia aquest gran empresari. Doncs aquests el van perseguir literalment. Fa anys que no se sap, diguem, que no se'l veu en públic, perquè el Partit Comunista l'ha foragitat, i sembla que aquest senyor, que era professor d'anglès quan era jove, va crear aquest imperi d'Alibaba i que ara mateix torna a estar donant classes d'anglès al Japó. Aquesta persecució de les empreses per part del Partit Comunista. El Partit Comunista s'han pensat que són ells, que l'economia xinesa anava bé gràcies a ells, quan en realitat anava bé en aquests inversors que havien creat aquests grans grups tecnològics que ells a la Xina tenen, doncs el seu propi Amazon, el seu propi Facebook, el seu propi Google. Doncs totes aquestes empreses estan sent perseguides en la mesura que aquests emprenedors, que són els que realment creen llocs de treball i riquesa, doncs es foragiten i se'n van al Japó, doncs no està clar que l'economia xinesa pugui seguir creixent tal com ha crescut fins ara. Per tant, compte, perquè fer prediccions de dir, mira, com que els últims 5 anys han crescut 9% més que els altres, doncs en els propers 5 anys també seguiran creixent, perquè el que ha passat els darrers 5 anys no és el que passarà en el futur, perquè les coses en moltes dimensions que acabo de mencionar són molt, molt, molt diferents.
Doncs avui de la Xina i de Robert Lucas i del seu llegat n'hem parlat amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, en Xavier Salai Martín. Professor, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Adéu-siau. 3 minuts, repassem altres qüestions de la jornada amb Míriam Díaz.
Versió RAC 1.
Cada any ell s'ostinava a ensenyar-me a dada. M'agafava el cap per dalt. Perquè sobrés. quan no hi havia ningú. On cobrés, on no tocàvem els peus.
016, tres números per volar-nos vives, per volar-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900-26-40-02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Coneix la història, cultura i tradició de Benifallet i connecta amb el riu, la natura, l'esport i la seva gastronomia.
Endinsa't en les coves meravelles i passeja amb el llagut.
Benifallet, tots els camins t'hi porten. Més informació a benifallet.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Ets propietari o propietària a l'Eixample de Barcelona? Max Ricard Properties és la teva immobiliària especialitzada en l'Eixample.
Som una agència boutique de compra, venda i lloguer de propietats exclusives, amb un servei one-to-one i un alt nivell de compromís.
Max Ricard, els teus somnis són la nostra prioritat. Visita'ns a maxricard.com.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a falta?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Platja.
Muntanya.
El poble. Si vols que aquest estiu vagi rodat, avança't i compra pneumàtics a Rudy Motor Services i estalvia en combustible. Perquè només fins a final de mes, amb els teus pneumàtics Michelin, a Rudy rebràs fins a 80 euros en combustible. Troba el teu taller més proper a Rudy Conés. Rudy Motor Services, motor de confiança.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Bé, hi ha altres temes del dia a comentar, Míriam Díaz. De nou, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant dels pagesos d'arreu de Catalunya que han viatjat a Saragossa per manifestar-se davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ha fet una gestió impecable de l'aigua.
Impecable. Mira, una cinquantena hi han anat, fins i tot amb tractor des de Lleida, viatjant des d'ahir 10 hores doncs, tota la nit fins a arribar a Saragossa, denuncien que s'ha fet una mala gestió de l'aigua i que per això ara són els únics que tenen els canals de reg tancats i ni una gota per regar. N'ha parlat a RAC1 el responsable de regadius d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós.
Nosaltres sabem que avui és el primer dia que hem de sortir. No en traurem tampoc una solució avui. Nosaltres el que volem fer és pressionar la Confederació perquè aquesta pressiona el Ministeri i d'una vegada descongeli les ajudes. Perquè si no, durant aquest any no tindrem ingressos i això provocarà que molts països hagin de plegar.
Saps qui contribuirà molt a això de la sequera? L'Espanyol. L'Espanyol ara l'any que ve.
Per què?
A segona llaga són tots camps de terra. I no s'ha de regar ni res, no s'ha de...
Vostè, camps de segona, n'ha vist pocs, no? Perquè sí, són com els de primera.
Són de gespa,
primera,
eh?
Són de gespa
home,
igual.
Ah,
s'haurà de baixar ja tercera, però quan baixi tercera...
No, tercera segona... també n'hi ha molts de gespa,
sí,
també.
Però molts ja són de terra
sí, o artificial. Sí, però hay de césped y hay de tierra batida.
I herba artificial que no se riega.
Camp de futbol, de terra batuda?
Això és
de
tenis, eh?
De terra batuda? De camp de futbol?
Batuda no, de terra, de terra.
Sí, de terra, sí. Però sembla que tots aquests de terra, em sembla sembla que ara són de gespa artificial.
No, els batuts són ells, els batuts.
Va, mentrestant, la Generalitat ha anunciat que destinarà més de 2.400 milions d'euros els propers 4 anys per augmentar les reserves d'aigua. En què consisteix aquest pla? Doncs vol posar les dessalinitzadores a tot drap, netejar pous i aqüífers que ara no es poden fer servir o aprofitar també l'aigua del riu Besòs, doncs millorant les actuals depuradores i fer-ne de noves. L'objectiu, tenir un 30% més d'aigua disponible. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
El que avui s'aprova és el traçat, el full de ruta del govern, de les actuacions i inversions per garantir la demanda d'aigua que té el nostre país i per impulsar actuacions en matèria de sanejament i regeneració, entre d'altres. El nou pla s'ha dissenyat amb l'objectiu de garantir l'accés a l'aigua en tots els seus usos, tot i el dèficit hídric estructural de les conques internes i l'emergència climàtica.
Mentrestant, les pluges dels últims dies doncs han permès que alguns embassaments hagin mantingut el cabal, sobretot els de la conca del Ter.
A veure, anem avui a fer un exercici amb la Bel Canal de veure com tenim els embassaments després d'unes pluges que s'han anat repetint, però que un té la sensació que han estat totalment insuficients. A veure, Bel Canal.
Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, sí, no hem tingut el que necessitaríem, perquè el que necessitaríem és el que vam tenir fa 15 anys, cap al 10-12 de maig del 2018, el 2008, fa 15 anys,
sí.
A l'anterior gran sequera. Què necessitàvem? Necessitàvem doncs, una situació mallevantada que portés pluges generals i abundants, i és el que vam tenir, i va ser així com vam començar a posar fil a l'agulla, a ficar fil a l'agulla pel final d'aquella sequera. El conseller Baltasar va anar a Montserrat a principis d'abril del 2008, si no vaig errat.
A veure si comencem a desmitificar el rotllo del conseller Baltasar.
Saps per què ho dic, això?
Allò,
ara veuràs per on vaig.
No, ho dic perquè el conseller Baltasar va anar, que a més li va preguntar a l'Antoni Bassas, no sé si podem trobar el document, el Bassas el va preguntar per què va anar al funeral del...
Però va anar a veure la mòbica.
Que sap del...
Cassià Maria Just.
Cassià Maria Just, correcte. I li va preguntar, bueno, i de pas ha pregat per si plou, i ell diu sí. Però ni va pujar, ni va anar, ni tenia cap intenció, perquè no hi creia ni creu amb la Moreneta, ni les pluges, ni res. Vull dir que això de que va pujar l'exconseller Francesc Baltasar i va ploure...
Al cap d'un mes, una mica més d'un mes. Per què ho dic? Perquè vosaltres...
Ell va anar com podia haver pujat, no sé, la tia Lola.
En tot cas, nosaltres vam fer la versió per la Mare de Déu.
La Moreneta no pot fer-ho per si sola?
Se li ha de demanar perquè té moltes,
coses al cap. Peticions, ella.
Té moltes coses.
En tot cas, nosaltres hi hem anat a finals d'abril, vull dir que potser a principis de juny és quan començaríem a ficar fil a
l'agulla. Vols dir que necessita un temps.
Necessita un mes.
Arruixat, anat ruixant.
Sí, anat ruixant, però el que hem tingut és això, no una llevantada com la que vam tenir fa 15 anys per aquestes dates una mica abans, però sí que mantenim ruixats, tempestes irregulars, i
veure,
que no han arribat a tot arreu.
Recordaré el paper de Francesc Baltasar, que sempre esteu idolatrant al Francesc Baltasar.
Deixi'm que acabi amb una mica d'humor, no sé si negre o blanc o el que sigui. Vostè és creient?
Soc agnòstic.
S'ha plantejat de resar algun sant perquè plogui?
Miri, jo li puc dir una cosa que vaig fer en l'enterrament de Cassià Maria Just. Jo, de molt petit i moltes vegades, durant al llarg de tota la meva vida, i per moltes raons, entre elles molt maques, algunes d'elles polítiques i algunes d'elles culturals, he estat molt a Montserrat. I jo vaig dir, en aquells moments, mirant la Moreneta, vaig dir, mira, ja saps que sóc agnòstic, però si pots fer alguna cosa, fes-ho.
Mirant la Moreneta.
La Moreneta.
Li va demanar la Moreneta.
Però no hi va anar expressament.
No hi va anar expressament.
Res a veure amb el que vam fer nosaltres,
va anar d'un funeral. Va anar a un funeral i que estava allà va dir, bueno, de perdidos al río. I mira, li va demanar i va sonar la flauta. Però a veure, diguéssim, interès amb el tema no en tenia cap.
Deixa'm dir que...
Hauria pogut demanar que ressuscités el mort.
Sí, quin mort?
No va anar a un funeral. Sí, demanes alguna cosa, demana alguna cosa més, no sé.
Abans de donar-vos algunes dades, deixeu-me dir-vos que estem pendents pel cap de setmana, Toni, que podríem tenir una situació de llevant gregal que encara no està clar. Els últims mapes rebaixen una mica la possibilitat d'aquestes pluges.
Però si està rebaixant, no
la borrasca que es veia més a prop, ara es veu més mediterrani, més enllà, més lluny. Però en tot cas, és el que necessitaríem. El que estem tenint són ruixats que no feien a tot arreu de la mateixa manera i que el que han fet és una mica frenar aquesta sagnia i han estabilitzat, sobretot des de finals d'abril, doncs han estabilitzat una mica la situació dels pantans. L'únic pantà, l'únic embassament que recupera una mica és el de Sau. L'1 d'abril estava al 7%, amb 11 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada, i el 16 de maig, avui, al cap d'un mes i mig, està al 10%. Ha passat d'11 hectòmetres cúbics a 17. Perquè ens fem una idea, un hectòmetre cúbic, ho dèiem l'altre dia, són 1.000 milions de litres d'aigua i és el consum mitjà de tot Catalunya un dia. És a dir que hem pujat 6 hectòmetres cúbics, però necessitem molta més aigua. Per què? Perquè hem tingut precipitacions i fins i tot cap al Ripollès, a la part alta del riu Ter, de la conca del riu Ter, hi ha plogut bastant en alguns llocs com Ullater, el naixement del riu Ter pròpiament, hi ha plogut més de 100 litres per metre quadrat, però no tot el Ripollès, no tota la conca hi ha plogut de manera uniforme, que és el que necessitaríem. Mm. El de la Baells està igual si fa no fa, que fa un mes i mig. Per tant, el que dèiem, s'ha estabilitzat el 26%. El de la Llosa del Cavall ha passat del 26% al 22%. Estem al riu Cardener, al Solsonès. Per tant, ha perdut de 21 hectòmetres cúbics a 18. O el de Sant Ponç, també el riu Cardener, més petit, ha passat del 36% al 29%. El conjunt de les conques internes, si fa un mes i mig, l'1 d'abril, teníem 186 hectòmetres cúbics emmagatzemats, que era un 27%, un mes i mig més tard, avui, en tenim 176 i estem al 25%. Per tant, tot i aquesta estabilització, sobretot els últims 15 dies, des de finals d'abril, i tot i que l'embassament de Sau ha pujat una mica, al conjunt de les conques internes, doncs hem perdut 2 punts i hem perdut 10 hectòmetres cúbics. Per tant, el que necessitem és que vagi plovent, però sobretot que tinguem una situació de llevant com la fa 15 anys. Doncs, a veure si arriba cap a setmana, que no,
doncs
no em fa pinta.
Jo ja no sé què fer, perquè clar, ja ho hem fet tot. O sigui, hem trucat al Josep Lluís Nuac, hem anat a Montserrat.
Aquesta dir, mica de marge clar, que deia de temps.
Però el que és important és que continuarà plovent aquests dies,
sí.
Encara que sigui una mica.
Sí, mira, avui han tingut algun ruixats, encara en tenim ara mateix algun entre el Garraf i el Baix Penedès, aquí tenim embassaments, doncs poca cosa, tot i que sempre recordar que cal veure què està passant amb el sector agrícola, no? I els boscos necessiten pluja per sobreviure i per sobreviure el risc d'incendis de cara als propers mesos. Però clar, pel tema embassaments, aquests ruixats no estan fent res, i pendents del cap de setmana que passi amb aquesta borrasca, si es queda més cap a Itàlia, sud d'Itàlia, si s'acosta una mica més...
Es nota que la Moreneta és catalana perquè és bastant garrepa, perquè poca plugeta. Podria ser més generosa i més... Dic jo,
S'està lluint avui.
Llàstima que avui no tenim el senyor Marcelí.
Avui té el dia torçat i no ha pogut venir.
A veure si ens està escoltant. El mes de maig...
De moment cada dia un raig.
Cada dia un raig.
Avui també els tindrem, no?
S'està complint, però al llarg dels últims segles hem tingut, el mes de maig, a vegades que hem tingut rogatives però plúvia, perquè plogui, i a vegades rogatives però serenitate, perquè pari de ploure, vull dir. Al segle XVIII hi havia rogatives a Tortosa perquè parés de ploure. No sé dir-vos l'any exactament, però vull dir que hi és això, el clima mediterrani, aquesta irregularitat. A vegades plou massa. A vegades falta que plogui. El que passa és que aquesta irregularitat es pot accentuar o s'està accentuant ja amb el escalfament planetari. Confiar...
A la Moreneta l'efecte CO2,
La Moreneta, doncs... suposo que també és així mediterrània.
Està contaminada la cara.
Avui hem conegut, si em permeteu, abans d'arribar a les 6, els noms i cognoms més posats. Tant a Catalunya com a Espanya.
Doncs sí, mira, avui l'Institut d'Estadística Espanyol, que ha donat les dades de noms i cognoms més comuns, a la Mainada, nascuda el 2021.
A Catalunya,
pel que fa als nois, el més posat és Marc.
Un clàssic.
Seguit per...
Marc Serra, Marc Bala, Marc Serrat, Marc Giró...
Sí. Ja fa anys, a més a més, no?, que Marc és...
Sí, Marc al top, el número 1,
El top. Després vendria Nil. Tenim el Nil Sant Martí.
El Nil Serra, el Nil Moliner...
Permeti'm, dic... Fixeu-vos a partir d'ara que tots els noms són 3 lletres, 4 com a màxim.
Són monosíl·labs, sí, és la moda,
Marc, 4, i a partir d'aquí, 3, 2.
3, mira, Nil, Pol, que Pol és el més posat a la demarcació de Lleida.
3 lletres.
Jan, el més posat a la demarcació de Girona. Després venen Leo... Pau, per tant també 3, Àlex,
4,
Martí,
4,
Biel i Liam.
Perdó, Martí, 5. Biel, 4 i Liam.
No passen de 2 síl·labes.
Una síl·laba o dues. Los bebés, los cachorritos de bebé, ellos reconocen enseguida su nombre, son como los perros. Cuanto más cortito, ser un golpe de voz, eso los bebés lo reconocen.
Tu creus que els hi posen aquests noms curts perquè els pares pensen que tenen un gos
en lloc d'una criatura. I sabes que t'estan llamant a ti.
Home, en català tenim molts monosíl·labs, és una llengua ben plena.
És pràctic, perquè si has d'avisar ràpid.
En nenes varia una mica.
En nenes s'allarga més el nom.
En nenes, mira, la primera és Júlia. Júlia és el nom més posat, per tant es manté a la primera posició. Martina, segon, que és el més posat, per exemple, a la demarcació de Tarragona. Tercer, Mia. Quart, Emma, que és el més posat a Barcelona.
Emma.
Cinquè, Lucía. Després vindria Sofia,
Ona, Maria, Aina i Paula.
Són macos, eh?
Tots aquests noms.
M'agraden.
Sí, sí.
No gusta ninguno.
Ara bé, si mirem
Molt bé.
No t'agrada, Manu, Vanessa. Sí. A veure, si mirem en general, per exemple, Jordi...
Niña pija.
Jordi és el nom més comú a Girona i Lleida, en canvi a Barcelona és Antonio.
Home, homenatge al meu pare.
Antonio. I a nivell de tot l'estat, com deies, Martín i Lucía són els més posats, per tant, també aquesta tendència a posar noms curts i simples. Antonio i Mari Carmen sí? Segueix sent el nom... Els noms més freqüents...
Antonio i Mari Carmen, els noms més freqüents Carmen, a Espanya.
Sí, a Espanya. El comparteixen 27 de cada 1.000 espanyols. El segueixen, per exemple, Manuel, José Francisco o David amb homes, Maria, Carmen, per separat, val? Ana Maria, Laura o Maria Pilar amb dones. Entre els nascuts al segle XXI, els noms de moda Maria i Daniel... I els més joves, que s'estan inspirant en sèries, pel·lícules i colabrots, atenció a la saga. En noies, Mirja, Aura, Assés, Yaren i Zimal.
Això
són noies. I amb nois, Nian, Gurbaz, Bjorn, Liam Mateo i Zohan.
Eso sí, eso me suena más. También te digo que
bueno, te suena más, perdona. Jo hi ha un grapat de noms que no els havia sentit.
Zimal? Nunca soy de Cimal.
Tus amigas, ¿qué nombre ponen a los hijos?
Vale. Pues mira, te lo voy a decir, porque son los nombres que yo los tengo ahí en...